i parlar de futbol.
Fins que no hi ha la tornada aquesta, no vull trepitjar. Gemma Herrero i Toni Padilla, com aneu?
Hola, bon dia, Roger.
Heu vingut amb paraigües, amb chubasquero?
Gairebé mai porto paraigües. Odio los paraigües.
Jo també.
Atenció, jo també.
Sí. És el típic que et caga el tió cada Nadal.
En mi noia.
I el mes de gener ja l'has perdut.
Y con las cuatro gotas vas caminando por la calle y es lo de, por el amor de Dios, tienes que ir esquivando. A veces pienso en llevar paraguas solamente para que no me maten con los paraguas ajenos.
Jo sempre capelina, xandalls, anoracs, però crec que ja amb 16 anys vaig decidir que no tocaria més un paraigües, potser perquè em feia por de tenir-ho la mà i acabar donant un cop a algú.
I com heu vingut aleshores a la ràdio?
Caminant.
Jo,
o sigui, 15 minuts.
Jo en taxi, perquè no llegava.
Arribàvem tard, ja.
Escolta, em faria molta il·lusió un dia que aquesta música tan magnífica, aquesta cúmbia que ens dona pas, un dia tenir aquí una orquestra sencera colombiana, d'aquesta tan bona,
claro,
de Cali, tocant-la així amb els vents aquí.
Crec que,
los dineros de Catalunya, per aquí, per mi, i una cúmbia aquí en l'estudi.
M'agradaria poder-te dir el nom del grup, perquè el vaig buscar aquest estiu, però ara no me'l sé de memòria. Afrojazz, crec que es diu. No ho sé, afro... Sí, però vull dir, és sud-americà, en qualsevol cas, però intentarem també aconseguir-ho. Escolteu, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és prohibit parar de futbol. Tinc quatre sobres. Aquesta hora us havíem de saludar des del mercat de Sant Antoni a la mostra de vins i caves, una mostra de vins i caves que cada dia, ho recordem, se celebra fins aquest dimarts, avui com que plou, també amb aquesta versió una mica alterada. En qualsevol cas, tenim quatre sobres i el primer sobre... El tas de vins. El tas de vins, primer tema... és un tema que porta la Gemma, no?
Sí, això és meu. Com íbamos a estar en el mercat de Sant Antoni, al costat de donde vivo, al costat de la meva casa, una
lástima,
recuerdos a mis vecinos si nos están escuchando. En una bodega que hay al costat del mercat de Sant Antoni, en el meu celler de referència, que és el de Florida Blanca, el celler Florida Blanca, hice un tastet de vins. Cuando me fui del trabajo, lo primero que hice al día siguiente fue apuntarme a un tastet de vins.
Aquesta actitud vital m'encanta.
Sí, quan vas deixar la feina, l'endemà estaves apuntada...
Ahora soy autónoma sin fronteras, pero cuando tenía trabajo fijo en un periódico, en el diario Marca, al día siguiente me apunté a un tastet de vins.
En comptes d'apuntar-te a l'atur, doncs vas dir, escolta, anem a un tastet.
Primero me apunté al tastet de vins. Y quería compartir con vosotros, a ver si, bueno, si habéis hecho alguna vez o si os han contado todo esto de las notas florales, el sabor mineral, que si sabe a regaliz, todas estos conceptos que para mí eran absolutamente nuevos y que son muy difíciles porque por mucho que yo me empeñara, o sea, me encantó, el curso me encantó, pero por mucho que yo me empeñara, no había manera de notar todas esas
variaciones. No tens
variaciones,
el talent per degustar...
No tengo paladar, al parecer, ni... Bueno, el paladar ni nariz,
olfacte.
Porque es tan importante...
L'olfacte és molt important.
La nariz como el paladar. Pero a partir de ahí descubrí todo el mundo de... Bueno, a partir de ahí y del señor de mi celler, que se llama Ebeli, que es fantástico y que me recomienda vinos, me habla de dónde son las denominaciones de origen, si la tierra está a no sé cuánta altitud, de qué es el suelo, si es de caliza, de granito, cómo es todo el proceso de elaboración de la bodega, si es del año no sé cuánto, si lo ha comprado alguien en especial, por ejemplo, está un grupo de estos de lujo, en fin, me cuenta toda la historia del vino... Y me enseñó a descubrir los ciertos matices del vino que yo no sabía y a descubrir que, por ejemplo, que lo que a mí me agrada es la garnacha.
Aleshores,
jo soy de garnacha.
O sigui, a tu, després de tota l'explicació, tota la parafernàlia, que si te l'has de posar així, l'has de servixar, has de deixar que respiri una estona, te l'has de posar una estona a la boca, glopejar, tal, al final, quan el que fas és tastar-lo de debò...
No logro distinguir.
No distingeix entre un vi de 3 euros i una ampolla de 50.
Sí, esto sí que distingo. Es muy fácil distinguir un vino de 3 euros de uno de 50. O sea, ya solamente por ponérmelo en la nariz, sí que, o sea, el olor no es para nada el mismo. Y sé distinguir los vinos que me gustan. Y me gustan especialmente los de los que llevan garnacha, que son vinos potentes, carnosos, que se dice, carnosos, que no sé qué significa, pero...
¿Qué es un bicarnoso? ¿Es bueno?
No sé, pero son los vinos potentes, que tienen densidad y que son densos en el paladar, en la boca. Y esto sí que los he distinguido.
A mí me maravilla el léxico que se ha creado, ¿no? El léxico de, bueno, es un bien cos,
es un
bien... Llavors, cuando algú hi entén de veritat, Jo tinc el mateix problema que la Gemma.
Després parlarem amb experts de debò, que ja tenim el Pep Noguer per aquí. Eh?
Jo no tinc nas, o sigui, llavors em costa molt a vegades els olors, els matisos. Llavors, és cert que si tu tens una persona... Que
però de debò, o sigui, no tens el sentit de l'olfacte?
Sí. Si ara aquí doncs, algú fes mal olor, jo seria el darrer en descobrir-ho. O sigui, llavors, això em costa, és una cosa física. Per tant, sí que és cert que en funció de com neixes, et pots entrenar o això, però quan trobes algú que hi entén de vins, jo crec que si tens algú de referència, que una persona de confiança que t'ajuda, en el meu cas és la Camila, que me l'estimo molt, quan ella parla, jo em quedo com embaladit i m'agrada el llenguatge que utilitza.
Sí.
Al final, el vi m'agradarà més o menys, però és cert que...
També t'entra per l'orella.
Sí, jo això no ho he entès. O sigui, no ho he entès mai. De fet, jo històricament el que feia era comprar els vins, diguem-ho tonto, per les etiquetes. És a dir, que qui ficava ni melons... Bueno, un cop vaig anar a tenda de vins, vaig veure una etiqueta que havien uns...
A mi també em passa això, eh?
Uns rentadors, que bonica, la compro.
Jo, un per l'etiqueta i dos, i sobretot pel preu.
Clar, jo penses que no sigui el més barat, però que no sigui el més car. És a dir, jo era un autèntic ignorant que m'enganyaven.
Ho estem fent tot malament, després entrarà el Noguer.
No, llavors trobes la gent que et diu, tu ets de Garnatxa o tu ets més d'una altra.
Con esto de las etiquetas y los nombres. Antes, los vinos, por ejemplo, se llamaban Marqués de Cáceres, Pata Negra, Sangre de Toro, Pago de Carrovejas, Hacendado de no sé qué. O sea, tenían nombres ahí, cañís, boom, pam. Ahora, cada vez más, sí, se tiende a poner nombres, como tú dirías, de novelas, de frases de motivacionales de Paulo Coelho.
Sí, exacte. Frases que podrien anar a Instagram, per exemple.
Ànima negra.
Ànima negra, bo.
Està molt bo.
Habla el silencio. Mm. Hay uno de Mallorca que me gusta, que además está buenísimo.
Habla el silencio, tela, ¿eh?
Habla silencio. Y la botella es como muy elegante. Uno de Mallorca que me encanta, Gallinas y focas, que está buenísimo.
Gallinas y focas, Chicharello. Avui parlarem també amb el...
Chicharello és la uva.
Sí, no, però Chicharello és un nom d'un vi, també.
Ah, vale.
Avui descobrirem per què. Sí, digues.
Hay uno del Predés que se llama Cabró.
Cabró,
tal qual.
Mira.
Uno de l'Empordat que se llama Tocat de l'Ala.
Tocat de l'Ala.
Etiqueta molt bonica.
L'Efecte Volador del Montsant, que l'etiqueta és muy bonita. El vino no lo sé porque no lo he probado. Canta Mañanas, que es un Ribera del Duero. Ya hasta los Ribera del Duero y los Riojas han pasado a esta cosa de poner nombres exóticos. Canta Mañanas es un Ribera del Duero. Y vosotros que os gustan los animalitos, a ti, Tony, hay uno que se llama Alexander the Great, que tiene un cerdo en el y se llama Alexander the Great, que es un Ribera también. Un maquinón, que es 100% Garnacha. A mí el que más me gusta, por ejemplo, uno de mis preferidos, que cuesta 20 euros, que ya es dinero, i se llama Furbus, que és un Montsant.
Jo l'altre dia vaig provar un, que si t'agrada...
Deixa'm rectificar, perquè he ficat la pota fins al fons. No és Chicharello, és Charello.
És Charello, correcte.
Charello és el tipus de raïm.
Charello, ara ets tu, per haver-te confós.
Sí, el que passa és que hi ha una empresa que es dedica a posar noms de vi també d'insults en català, com Cabró, avui també els descobrirem. I després en traurem tot l'entrellat.
Jo l'altre dia vaig provar-ne un, si t'agrada la Guerra de les Galàxies, Star Wars, que era Obi-Wan, jugant amb el Obi-Wan Kenobi, amb el vi, l'etiqueta, una espècie de... No sé si és de Jedi una mica begut, però sí que és cert que ha evolucionat molt, és un negoci realment magnífic, però... Hi ha gent afortunada que de seguida olora i ho percep tot, i altres que són més talossos.
Va, deixa'm que trec un altre sobre. Escape Rooms. I borratxeres, posa entre parèntesi.
Aquest tema és meu.
A veure.
Però bé, però és que, clar, jo volia parlar dels Escape Rooms, i em veu comentada que en principi ara hauríem d'estar servint amb unes copes de vi davant, a la Fira del Vi.
Sí, dic, què passa? Que l'Escape Room, aquest any a la mostra de vins i caves aquí a Barcelona, també hi ha organitzat un Escape Room, en aquest cas una activitat que es fa a un local a Florida Blanca número 3, també vinculat amb aquesta mostra de vins i caves.
Heu fet un Escape Room vosaltres dos?
Jo, si et soc sincer, sempre que he tingut l'oportunitat de fer un escape room, m'he buscat una excusa.
Doncs, algun dia anem nosaltres i en fem un.
Però has de ser més, no? Has de ser com a mínim 8.
No.
No són dos grups?
No, xifra ideal és 4, potser. Depèn, a més, hi ha diferents nivells de dificultat, hi ha diferents nivells de grups, alguns ho pots fer a dues persones, alguns 4, alguns 8. Al final, una xifra més o menys ideal són 3-4.
A mi m'ha dit, saps qui? La Sonia i el Mà. Que l'encanta, l'agrada molt.
A mi no m'agradava.
Això no ho sabíem de la
Joana. M'hi van portar i és cert que m'ho passo bé, perquè sobretot si està ben fet...
Espera un moment, expliquem una mica què és un escape room, perquè potser hi ha algun oient despistat.
Correcte, si ets despistat. Al final és com un laberint físic en què tu entres a una sala i llavors l'objectiu és aconseguir un repte que és sortir d'aquest escape room. Normalment entres a una sala, has de trobar un codi o alguna clau amagada que et permeti obrir una altra porta i acabes sortint. Tens una hora de temps. I des de fora t'estan seguint amb les càmeres de seguretat i si en algun moment tu et bloqueges, et diuen per un talqui. Mira, escolta, una pista pot ser aquesta. Llavors, hi han qüestions de lògica, qüestions numèriques... D'alguna forma, tu vas esbrinant les solucions per poder escapar. Llavors, això fomenta molt l'esperit de grup i moltes empreses que porten els seus treballadors, els escape rooms, perquè aprenguin a treballar...
Sí, el diari ara
en lugar de pagar-les mejor, les llevan
a... La secció d'esports del diari ara...
Yo, de verdad, la tontuna de estos últimos años a mí me pone malísima. Que les pague mejor y dejen de escape rooms y de llevarles al campo a disparar a
correcte.
Platos.
Ja, però en aquest cas, per
que
exemple...
Que les paguen Gemma, i les den el dia lliure i puedan conciliar
Gemma,
i esas coses.
No,
i veres com estan superrelajados.
Gemma, que això no fa l'empresa a vegades.
No. Me parece fatal.
Jo vaig fer-ho amb els meus companys de secció. O sigui, jo, i el sonó depèn de mi. Vam dir, escolta, per un dia anar a passar-nos-ho entre nosaltres, anem aquí i és una forma de riure molt i també de fomentar l'esperit de treball.
Perquè
tu sol... Això ho vam fer-ho després. I aquesta està la clau, per cert. Aquesta està la clau. Els vins han de venir després. Si fas els vins abans, et converteixes en un ser absolutament inútil, perquè necessites estar llest de reflexos, ràpid de reflexos...
Tu, a veure, la història és que tu et vas presentar un skate room i n'havies begut.
La història és que els meus amics, per celebrar el meu aniversari, em van preparar totes sorpreses. I van anteposar els vins, i jo no sabia que anàvem a un skate room després. I quan vam, i clar, i tothom estava moderant la beguda perquè volia estar llest a l'escape room i jo vaig arribar en un estat lamentable. Llavors vaig acabar dormint-me directament a un sofà dins l'escape room, perquè els escape rooms estan ambientats. Aquí en tenim un que és imagina que és el despatx de Gaudí, imagina que un altre que és, no sé, pues, el París dels anys 20, i el meu paper va ser molt galdós. Per tant, escape room sí.
Bueno,
els meus amics, que són molt intel·ligents, amics, la meva dona, tots, van trobar la sortida i jo anava darrere anant portant com un autèntic moble. Va ser lamentable. Per tant, la combinació bona és escape room primer, després vi, molt revés, perquè en cas contrari fareu com jo.
Molt bé. Queda també molt clara la posició de la Gemma Herrero sobre els escape rooms.
No, jo no he ido.
Sobre que les empreses paguin escape rooms.
Espera, que trec sobre, trec sobre, trec
sobre. Les activitats.
Trec sobre. Com tirar canyes.
Home.
Aquest tema és per la Gemma.
Aquest tema és del... Se l'ha preparat el... És a dir, l'ha proposat el Padilla per la Gemma, però és sorpresa.
És sorpresa perquè sé que és un tema que...
Com tirar canyes és una metàfora d'alguna cosa.
L'he escoltat a vegades parlar del tema. I sé que em consta que és una experta.
És textual. No tirar canyes d'intentar anar a lligar, sinó de tirar canyes de...
No, estem parlant de cervesa.
De cervesa, molt bé. De mostra de vins i caves, també cervesa.
El tema més que jo sepa tirar o no... cañas, que no sé, bueno, en el restaurante de mi hermano alguna vez he puesto alguna y me intento enseñarme, pero el tema es, yo os estimo molt, queridos catalanes, llevo aquí ya unos cuantos años, pero lo de las cañas es muy tremendo, no sabéis tirar las puñeteras cañas, hostia. No.
Jo que soc poc
jo tinc
cervesa.
Moltes consultes sobre aquest tema, eh? Endavant. No, primer
la... No, és terrible. O sea, cuando llegué aquí a vivir, me empecé a pedir cañas y lo de esto no es una caña. Esto es una cerveza que no tiene presión, que no está fría, que no tiene espuma. O sea, esto es agua, aguachirri.
Aguachirri.
O sea, es horrible. Como, bueno, a partir de entonces, aquí, por ejemplo, me tomo mitjanes.
Mitjanes. O sigui, sí. Tu ja, no, ja, ja has ja desistit no... de demanar una canya de barril.
Mira que portes anys i no has trobat cap lloc que te la tirin bé.
Fíjate cómo es la cosa, que un amigo que tenía en Madrid, que se vino a vivir a Barcelona, y yo no sabía que se había venido a vivir a Barcelona, y nos encontramos en un bar aquí en Barcelona que tiraban bien las cañas. Imagina que era el Morrofí.
És a dir, que com sabíeu que el Morrofí les tiraven bé, veu
hi ha
un pelegrinatge de madrilenys d'intentar trobar el lloc...
Para intentar, pues esto, degustar una caña tirada en condiciones.
Un moment.
La denúncia
molt bé, però exacte, com es tira una caña?
Con el... Ya he dicho que no soy una experta, sé bebérmelas, no tirarlas. con el vaso inclinado, por el
¿cómo dominas
primero
la presión?
Está frío. Primero tiene que estar frío. La presión, que sepa, o sea, lo notas en la boca, coñe. Y la espuma, el tiene que tener espuma. Yeah. Y aquí no tienen espuma. Ni presión ni temperatura, están calientes.
Escolta'm, jo a vegades quan em tiro, per
exemple... I encima te cobran 3 euros o 3 euros y pico si te tomas una caña por Paseo de Gràcia, Gran Vía, o sea, es un robo, arriba les manos...
L'espuma tens la que vols. Tu agafes una cervesa d'ampolla i te la tires i d'espuma te'n sobra si no tires bé la...
Que no sabéis tomar cañas, ni cañas ni braves. Lo de las cañas y las patatas bravas aquí es...
Les braves tampoc.
Pero desde cuando leches las braves llevan maonesa? ¿Desde cuándo?
No mentirem que el tema de les braves... A mi a Madrid sempre m'han agradat més que aquí.
Són patates braves, lo indica su propio nombre, braves.
De fet, segurament hi ha molta gent que ens escolta, que coneix llocs a Barcelona, a Catalunya, on tiren bé les canyes, vam fer una petició de proposar-li a la Gemma una ruta de llocs on tiren bé les canyes i que ens
pugui
descobrir. Perquè n'hi ha d'haver-hi més. No pot ser que a Barcelona, que tenim restaurants coreans magnífics, que tenim restaurants sud-sudanesos perfectes, segur que hi ha molts llocs on es tiren bé les canyes. És cert que no les tenen també com a Madrid, tenim altres virtuts, però fem una petició.
Fem una
Ciutadans
petició.
De Catalunya.
Ajudar-me, help.
9-3-2-0-7-4-4, com es tira una canya, Gemma Herrero a l'Abla i també Toni Padilla. Em queden 3 minuts per un últim tema. És que me'l... Sabadell. No ha sortit avui Sabadell encara.
A veure, qué raro, porque este es un tema que le quería proponer a Toni, pero creo que tú también tienes algo que ver. ¿Qué os pasa a los de Sabadell con Sabadell? ¿Qué tiene de especial Sabadell? Yo soy de Alcorcón y no estoy enamorada de Alcorcón.
Porque
o sea, soy de Alcorcón, pasé allí mi infancia, lo estimo y tal, pero vamos, vale. ¿Y a los de Sabadell tenéis una cosa? O sea, sois una secta.
Sí.
Una puñetera secta.
2 minuts per rèplica.
Som la capital del món.
Que és tan bonito en Sabadell.
No, és lleig. És lleig. El que el fa excepcional per mi és la gent. És a dir, jo tinc una teoria que és que a vegades es creen ambients de gent creativa, gent que fa coses que fomenta que, això que tot ho tenim molt, ciutats que som gent pesada. Però no som l'única secta,
Sabadell. Plastes, eh?
Hi ha altres sectes. Badalona és secta, Vilanova també és bastant secta. Llavors es generen ambients que fomenten que la gent que ens sorgeix sigui més creativa. És a dir, si tu et crees en un ambient on la gent té ganes de fer coses, d'alguna forma es fomenta això. Sí que és cert que hi ha ciutats que la gent no està de pas i viu i no hi ha relatant.
Perquè hi ha tantos periodistes en Sabadell. Mira
perquè
ens agrada
explicar coses.
I perquè hi ha bones escoles de ràdio i de diaris també, segurament. No?
Però conec un
perquè som, i som fills, nosaltres som els nets, els descendents, els cereus, els defensors de la tradició de la colla Sabadell, que per cert estan de centenari.
Explica-ho això, que és molt interessant, Padilla.
Que tothom ha de saber-ho, una generació magnífica, molts d'ells van començar amb el món del periodisme, la colla Sabadell, òbviament Joan Oliver, Pere Quart, però també els germans Trabals, l'Armand Obiols, en Parcerisses, que és una generació magnífica que va fer gran cultura, que permet molt a veure explicar com és encara la ciutat. Aquest humor que tenim, això, deriva d'aquí. I, per tant, d'alguna forma...
Que tenies un humor particular, el que
Sabadell.
Sí, home,
sí. Sois especiales, no?
Sabadell fem coses. El que passa és que després dius, hi ha tot aquest nucli, però després la vida cultural de la ciutat és més aviat tirant cap a pobre.
Perquè històricament doncs la portem aquí al barri de Mar, a Barcelona.
Sí, això també és el barri marítim. O sigui, tu Sabadell, Barcelona és el barri marítim.
Tenim barris.
Molt bé.
Com som la capital.
Ok, sobradillos, no?
No, però va com va. Molt bé, això és el Toni Padilla i la Gemma Herrero, prohibit parlar de futbol, aquest espai que fem els dissabtes a 11:45 del migdia.
Tenim escape rooms a Sabadell.
Avui hi ha partit del Barça a partir de les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, del Torquemada i del Bernat Soler. Però, com que està prohibit parlar de futbol, no us demanaré un pronòstic. Només, ensofat i titular avui?
No creo.
Sí.
Sí? Molt bé.
Si està Messi ja, i Luis Suárez, i Griezmann...
Pausa, i arriben el Pep Noguer, el mestre Pardo i un munt de persones que ens intentaran explicar el vi amb una mica més de propietat que han fet la Gemma i el Toni Padilla. Fins ara!